Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Quatre derrotes en les últimes quatre sortides han fet que el Sabadell vagi a menys a la classificació. A casa, l'equip està fent-se fort, tot i venir de dos empats seguits. Han estat contra rivals de la zona playoff, de la part alta, i mostrant-se forts al darrere, el que és la seva gran assignatura pendent en línies generals. Només cal veure els números defensius dels últims mesos a la nova Creu Alta per entendre que de local sense pilota, el centre d'esports està responent prou bé. Dos gols en contra en els últims cinc partits a casa, 414 minuts entre el gol d'Hernán Lino per l'Alcoyano i el de Rubén Mesa diumenge pel Villarreal B, i una solidesa al darrere que poc té a veure amb el que s'ha mostrat fins ara fora de casa. Ja no és que hagi perdut quatre partits seguits com a visitant, és que ha rebut 12 gols en aquest període, una mitjana de 3 per partit, i si només agafem com a referència les dues sortides amb Quico Ramírez a la banqueta, 4 de mitjana, ja que al mini el partit va acabar 5-1 i el Clariano 3-1. Queda clar on ha de millorar el centre d'esports i toca fer-ho contra un rival de bon record. Primer, perquè a la pretemporada els arlequinats ja van ser capaços de guanyar a la ciutat esportiva de Nijarque de Sant Adrià contra l'Espanyol B, però sobretot per l'èpica remuntada d'ara fa just una volta que va servir per redreçar aleshores el rumb. Una reacció d'aquest tipus torna a necessitar el Sabadell per no complicar-se la vida.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem futbol amb Pedro Capó, que acaba de comparèixer en roda de premsa fa uns minuts, i amb el sabadellenc i exarlequinat Max Mercet, entre d'altres, també el mercantil i el Sabadell femení. Tindrem també Vater Polo. Demà l'equip femení de l'Astralpool viatja cap a Sicília per disputar dissabte l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga a la piscina de l'Horizonte. Parlarem amb el nou director tècnic de l'Oar Gràcia, Dani Lara, i entre altres coses, al tram final també una mica de tennis taula.
I fora de l'hotel?
El Barcelona empata 0-0 al camp de l'Olímpic de Lió, malgrat la 20a d'ocasions generades pels d'Ernesto Valverde. L'eliminatòria es decidirà al Camp Nou. També ahir Liverpool i Bayern de Munic van empatar sense gols a Anfield. Avui a les 9 l'Atlético rep la Juventus a l'anada d'aquests 8ens de la Champions, i el Manchester City visitarà el Schalke. També avui es juga la tornada d'una de les eliminatòries de 700 de l'Europa League amb la presència d'un equip de la Liga. El Sevilla rep la Lazio a les 6 de la tarda al Pizjuán després del 0-1 del primer partit jugat a Roma. Els altres 3 equips espanyols jugaran demà a l'Europa League. I el Freaking Granollers rep avui a l'Olímpic la de Mar León a partir de 7:45, amb la possibilitat de situar-se segon a la Lliga Sobal. Per fer-ho, els ballesans hauran de batre un conjunt al lleonès, que és el 6è. Ahir, en el duel entre el segon i el primer, el Barcelona Lassa va mantenir la seva condició d'invicta, superant per 4 gols, 17-21, el Bidasoa Irún al mític pavelló d'Artaleco.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Futbol Club Barcelona, després de l'empat a Lió.
Sabemos las ascendencias del partido de hoy, y en realidad del partido me ha gustado todo. Y yo estoy contento con el partido. Evidentemente no lo podemos estar por el resultado, por lo que hemos generado, ¿no? Al final hemos conseguido muchas llegadas, no hemos podido marcar, pero esto es como es.
I a les xarxes socials.
Una efemèride que publica el Natació Sabadell al seu compte de Twitter. Aquesta setmana s'han complert 22 anys de la compra l'any 1997 de les naus de BB i d'Academessa per part del club. 22 anys després, estrenem nous pavellons amb coberta de plaques solars, nou parquet i noves finestres en una primera fase. Tuiteja @cn-sabadell amb fotografia inclosa de les naus al febrer del 97.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exfutbolista badienc, nascut aquí a Sabadell, Moisés Hurtado.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts. minuts clavats per sobre de les dues. Això és l'Hotel Suís del dimecres 20 de febrer del 2019. El Sabadell arriba a Sant Adrià del Besòs amb necessitats, igual que ara fa justament una volta. És cert que no serà virtualment i afortunadament cué com aleshores, i que l'equip ha sumat un punt més en aquest tram inicial de la segona volta respecte al mateix de la primera. Però igualment els arlequinats saben que han de sumar amb més assiduïtat per no complicar-se la vida i per anar més a la taula. Un bon dia el d'avui per recordar com va ser aquell esbojarrat partit. Si recordeu, a l'hora de joc, Toni Celigrat penjava d'un fil amb un 0-2 que es va convertir després en un 3-2 per desfermar l'eufòria amb un últim gol sobre la botzina d'Antonio Domínguez. Recorda així aquell partit, l'ara nou pitxitxi del Sabadell, Néstor Querol.
Va ser un partit molt, molt bo, la veritat que ho recorde, que va ser una locura de partit, 0-2, les coses se van ficar molt, molt lletges en el camp, crec que tots ho veiem, i la veritat que la reacció que va tindre aquell moment l'equip crec que diu molt de sí, no?, d'aquests jugadors, i esperem que aquesta reacció la tinguem la setmana que ve en una victòria.
Els números fora de casa de la primera volta en línies generals eren prou acceptables. Les últimes setmanes, però, han anat empitjorant, el que ha fet també que l'equip tirés cap enrere a la classificació. Ara, per exemple, el Sabadell té el play-out a 4 punts de distància, el descens directe a un més, a 5, i tot passa per corregir les estadístiques foranes si vol distanciar-se encara més d'aquesta zona calenta. Com sabeu, 4 derrotes consecutives acumulen els sabadellencs, el que ha frenat la progressió del centre d'esports. Néstor Querol parla obertament d'una necessitat, la de tornar a puntuar fora, si pot ser, de manera urgent al camp de l'Espanyol B.
Crec que necessitem ja traure el millor de nosaltres fora de casa, i crec que amb l'ambició d'aquest equip tindrem que canviar la dinàmica alguna setmana i esperem que sigui aquesta.
Sumar de nou a domicili és el gran objectiu del Sabadell. L'altre és una evidència també, millorar el rendiment defensiu com a visitants. Com dèiem en començar, el problema ja no és únicament el fet de perdre partits, sinó la manera com ho està fent l'equip, amb 12 gols encaixats en aquests últims 4 desplaçaments. Un dels centrals que les últimes setmanes s'ha consolidat a l'eix de la defensa, titular 3 jornades consecutives des que va arribar al mercat d'hivern, ha aconseguit fer-se aquest raconet a l'11. Fernando Pajarero en parla així.
Esta semana tenemos una semana para trabajar esa otra vez esa defensa, ¿no? Para, bueno, el Español es otro filial que juega y enlaza muy bien la parte de arriba, con jugadores de muchísima calidad, también escogido de todas partes del mundo. Y nada, intentar de ir allí y defensivamente hacer un bloque e intentar llevarnos los 3 puntos, pero sobre todo eso, ¿no? Quitarnos esa mala racha de tantos goles fuera de casa y ser defensivamente bastante sólido.
La prioritat, per tant, queda claríssima: recuperar la solidesa al darrere en defensa per poder esgarrapar alguna cosa contra l'equip que entrena David Gallego. Per últim, ho feia ja una miqueta Fernando Pajarero, però centrant-nos sobretot en el filial Perico, l'Espanyol B està vivint en una zona prou còmoda pràcticament tota la temporada, tot i ser nou vingut a la categoria, tot i acabar d'ascendir des de tercera divisió. Néstor Querol i Mariano Conic, un altre dels centrals de la plantilla, juntament amb Fernando Pajarero, esperen el típic equip filial, és a dir, jove, descarat, atrevit, amb un bon tracte de pilota, però també inexpert. En aquest ordre, escoltem Néstor Querol i també Mariano Conic.
Un filial, la veritat que pots veure moltes cares, no?, de que es comencen a eixir tot, són molt bons jugadors, tenen molta qualitat, i bueno, lo que he dit abans, que la cara que tenim que veure del Sabadell té que ser la d'un equip molt juntet, defensivament molt bé, i com t'he dit abans, les ocasions segur que les tindrem.
Todos los filiales, si te fijas, juegan al fútbol, lo que yo te digo, fútbol de calidad, porque sus jugadores son para eso, para que den el salto al primer equipo, y es fútbol con balón, toque, y bueno, el Español también será difícil porque jugará de esa misma manera y jugará, vamos, al fútbol bien jugado, y entonces iremos ahí a competir y a intentar sacar los 3 puntos para nosotros.
9 minuts i mig per sobre de les 2, i a tot això avui la plantilla ha tornat als entrenaments. Avui han tornat ja a les sessions preparatòries del següent partit, que serà, com sabeu, diumenge a les 12 a la ciutat esportiva de Nijarque, a Sant Adrià del Besòs, contra l'Espanyol B, i qui ha parlat és qui va vestir el braçalet de capità aquesta última jornada, el polivalent migcampista del centre d'esports, Pedro Capó. Algun dia acabarem fent les rodes de premsa directament en directe, valgui la redundància, perquè déu-n'hi-do amb les hores. Pau Vituri, com estàs?
Què tal? Bona tarda, Adri.
Avui Pedro Capó, el hombre para todo, l'home que és capaç de jugar de lateral, de punta, de mitja punta, de migcampista, i que avui ha parlat, precisament ara que ho dèiem, del referent de la primera volta d'aquella remuntada èpica contra l'Espanyol B.
I després t'explico una curiositat, perquè Vigila no ens tregui el lloc a tu i a mi, Pedro Capó. Després, després ho explico. Però ho deixem pel final. Curiositats pel final.
Era cantant i prou, no? Vam quedar.
Va, anem a posar-nos en qüestió. Després, de veritat, apunta tu aquí, ara que et veig aquí amb el retolador, que t'ho explica al final, perquè és curiosa l'anècdota. I amb el permís del Pedro no li hem demanat, però vaja, ell ho entendrà. El que dèiem, evidentment a tots els arlequinats, quan ens pregunten ara Espanyol B, el primer que ens ve al cap és la remuntada de la primera volta, aquell moment en què el Sabadell perdia per 0-2 al minut 60 de partit i al final es va capgirar el marcador amb aquell golaç a última hora d'Antonio Domínguez. Vam escoltar també Néstor Querol, hem escoltat avui també Néstor Querol doncs parlar del record que li queda d'aquell partit. Anem a escoltar també quin record li queda d'aquell partit a Pedro Capó.
Era com pitjor no pot anar, estaven cues a la taula classificatòria en aquell moment. Va ser gairebé un tot o res, no? És a dir, amb dos cornes doncs, es van ficar dintre del partit i després bueno, l'èxtasi ja al darrer minut que va ser no, com la cloenda perfecta no, d'aquell partit que va fer capgirar-ho tot.
Doncs ho va capgirar tot a mitges, perquè al final la temporada...
No, en aquell moment sí.
En aquell moment sí. Al final Toni Saligrat penjava d'un fil en aquella època. Al final va acabar sent destituït. El Sabadell va remuntar la classificació, però avui es torna a trobar, evidentment, no una situació tan crítica, no en zona de descens, però sí a 5 punts del perill. Per tant, doncs, home, toca reaccionar i quin millor escenari doncs, que la Ciutat Esportiva de Nihar, que tenint en compte el precedent de la primera volta, per sumar els 3 punts. Una primera volta que recorda molt, no?, aquest inici de segona, perquè la primera es van aconseguir 4 punts en els primers partits, ara en portem 5, un més, i aquí s'agafa el Pedro Capó, que al final diu, sí, evidentment, doncs portem una ratxa similar, però vaja, si l'hem d'enganxar també, com la vam enganxar la primera volta, almenys ja tenim guanyat un punt més.
Jo només espero que la gent començava una jornada abans, no? És a dir, que aquest punt faci que, bueno, que la ratxa sigui una mica més llarga i que es prolongui tot el que siguem capaços, ja que bueno, jo crec que estem capacitats per fer-ho. Però bueno, sense passar per Espanyol, no, si no ho traiem davant l'Espanyol, no és possible. Llavors hi ha que anar partit a partit, ara l'Espanyol, el següent mirar-ho per seguir, no? Jornada a jornada, setmana a setmana, que això s'allargui el màxim possible.
Doncs un bon repte, si volen igualar els números d'aquest tram de competició que ve ara respecte a la primera volta. I evidentment passa el que dèiem abans, no? Això, els secrets dels justos, quan veus un Sabadell tan bipolar, quan veus estadístiques que són tan negatives en sentit defensiu de l'equip, al final tothom sap que fora de casa aquesta sagnia s'ha de frenar sí o sí ja.
Totes les mirades posades, també ho hem anat dient, no? Perquè al final són 8 gols en 2 partits, és un fet anormal, també a la segona B, una categoria de pocs gols, que un equip rebi 8 gols a domicili amb 2 desplaçaments, parla que alguna cosa doncs, està fallant, i en aquest sentit, doncs el Pedro Capó també ho ha reconegut, diu que la plantilla n'és conscient, que l'estadi creu que estan fent les coses molt bé, tot i que haurien d'haver sumat alguna victòria més en els últims partits. Recordem, 2 empats contra els 2 primers classificats i, evidentment, fora de casa toca millorar des de ja.
Fora de casa estem tenint un dèficit que al final és el que ens fa estar una mica en aquesta zona, no? Mitja de la taula, que al final els equips es fan forts a casa la majoria, quan vas a fora has de tenir més encara les alertes posades perquè tots els equips saben que allà és on s'han de guanyar el pa, per dir-ho d'alguna manera, i nosaltres sí que bueno, jo crec que hem d'estar mentalitzats que alguna cosa hem de canviar a fora casa.
Doncs queda claríssim que han de canviar el rendiment, el bagatge defensiu que estan oferint lluny de la nova Creu Alta. Finalment, crec que ho vam dir durant el Sabadell en joc, durant la retransmissió del partit contra el Villarreal B, havíem vist a Migue, que és el primer capità, vestint el braçalet de capità. Ho havíem fet també amb Àngel, també l'havia vestit. Felipe Sanchón també, però amb Pedro Capó jo no recordo un altre partit que vestís el braçalet aquí a Sabadell.
El quart capità de la plantilla, Pedro Capó, que es va estrenar amb aquest braçalet de capità perquè Migue estava lesionat. Àngel Martínez sancionat i Felipe Sanchón a la banqueta. Per tant, doncs, a Pedro Capó, per aquest ordre, li va tocar estrenar més un braçalet, no el típic braçalet amb la senyera i l'escut del Sabadell, el braçalet en el dia contra l'homofòbia en el món del futbol. Per tant, també un braçalet reivindicatiu que li va tocar vestir al jugador maonès, que ens parlava avui d'aquesta responsabilitat de portar per primer cop el braçalet de capità del Centre d'Esport Sabadell.
Es viu diferent, no? Al final, bueno, una mica de run-run, no? Jo crec que portar el braçalet sempre és important. Jo crec que en una institució com el Sabadell, doncs, jo crec que no ho hagués imaginat mai, no? Tenir aquesta oportunitat. Bueno, les circumstàncies es van donar així i per mi, doncs, un orgull, i la veritat que sí, és una mica diferent a l'hora dels moments previs, no? Del partit.
Doncs una bona foto, la del Pedro Capó amb aquest braçalet de capità, com comentes, diferent amb l'Arc de Sant Martí, amb el braçalet iriat també en el braç. No t'escapes, curiositat, anècdota.
Sé que te l'estaves fent a sobre. Ens ha explicat el Pedro Capó que ell és un amant del periodisme i ha fet un grau superior en periodisme esportiu, segons ens ha explicat, segons ens ha confessat després de la roda de premsa, i que després, quan acabi, un cop acabi la seva carrera...
Us ha posat nota després d'aquesta pregunta, sí, aquesta nota,
no, suspès. No, el Pedro és dels més simpàtics de la plantilla. Sí que ens ha confessat que la seva idea, un cop acabi la seva carrera esportiva, és muntar un diari esportiu a Menorca.
Ostres, molt bé.
Doncs ja li hem dit que igual aquí algú li tira el currículum per anar a ses illes a viure.
Per un moment he pensat, l'hotel suís, amb Pedro Capó.
Amb Pedro Capó. Però la veritat és que, a més, amb uns raonaments a nivell de projecte, de projecció del diari, doncs molt, molt sòlids, hi ha molta raó. Per tant, si ho tira endavant, tot el nostre suport del món, i s'agraeix també, doncs, que hi hagi futbolistes que s'interessin per l'altra part d'aquesta professió, que tampoc es veu tan sovint, que són els periodistes.
Coneixent el Pedro Capó en el capítol humà i personal, un tio amb el cap ben amoplat, però vaja, això encara serà d'aquí uns quants anys, que
li queda
carrera futbolística. Diumenge a les 12, des de la ciutat esportiva de Sant Adrià del Besòs, Dani Jarque, aquest espanyol ve Sabadell, des de dos quarts el Sabadell en joc, sense el Pau Vituri.
Correcte.
Cuida't la veu.
Correcte, també.
Perquè toca narrar waterpolo. De seguida parlarem amb un altre esportista periodista, com és la Mati Ortiz,
sí,
explicant-nos una miqueta la prèvia d'aquest desplaçament. Demà viatgeu, oi?
Demà viatgem a les 8 del matí, citats a Canllong, per viatjar amb l'equip cap a Catània. Recordem, 6:45 de la tarda de dissabte, aquest Equipe Horizonte, Astralpool, Club Natació Sabadell. També tens el Sabadell Informatiu, que surt aquesta setmana, amb una pàgina dedicada especialment a aquest partit.
Això serà divendres. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Portes giratòries.
A la primera volta vam saludar en aquest punt de la pel·lícula a Juanjo Ciércoles, exarlequinat i experico que es troba al GIF Sundsvall de Suècia. Vam trucar-lo allà, a Escandinàvia. Allà també tenim un altre ex dels dos, com David Batanero. La llista per això també és molt llarga, no tant com amb el Barça B, però déu-n'hi-do, deixa't anar també Àlex Domínguez, Lucas Porcar, Pirulo, Marc Fernández, Carlos Clerc, Gavi López, Benja, Miqui Martínez, Tarik, Arnal, Juvenal, Àngel també, per exemple, un dels capitans dels quals fèiem referència ara de la plantilla, Toni Lao, Héctor Simón, Roberto Camacho, Gaizka Saizar, Jordi Tarrés, Ivan Díaz, Jordi Dó, també Raúl Tamudo o Uceda, a més de l'entrenador Joan Francesc Ferrer Rubi. Avui ens quedem, com cada dimecres, amb un jugador que ha estat a les dues cases, en aquest cas un sabadellenc i un ex del centre d'esports de l'actual plantilla de l'Espanyol B, com és Max Mercet.
Sorgit de l'Escola de Futbol Sabadell, l'extrem sabadellenc Max Mercet va formar-se en alguns clubs catalans de referència com el Jàbec, el Mercantil, el Terrassa o l'Adam. El debut com a sènior va ser al Centre d'Esports l'estiu del 2015, militant aleshores el seu filial a la tercera divisió. El gracienc va ser un dels jugadors que va fer el salt al primer equip des del Sabadell B, estrenant-se a la segona B el 13 de novembre del 2016, en un Sabadell 1, el Dense 1. En total, l'atacant va disputar 9 partits a la categoria de bronze aquella temporada amb la samarreta arlequinada, 7 dels quals de titular. En va tenir prou per anotar 2 gols, un al nou Pepico Amat d'Elda i l'altre al camp del Prat, que va servir per segellar la permanència a la penúltima jornada del campionat. Aquell estiu del 2017 i després d'un enrenou amb l'aleshores director esportiu Toni Hernández, Marcet decideix deixar l'equip per l'Equinat i fitxar per l'Espanyol per reforçar el seu filial a la tercera divisió. En la seva primera temporada com a perico va assolir l'ascens de categoria, amb la qual cosa la d'enguany és la seva segona campanya a la segona B. Va començar l'any lesionat i, de fet, no va debutar enguany fins la jornada 11. De moment ha jugat 10 partits de novembre cap aquí, marcant 3 gols.
I com sempre, repassem una miqueta el seu currículum, la seva carrera i també el present. Max Marcet, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara que comentàvem una miqueta aquest currículum, què ha suposat per tu el Sabadell a la teva carrera?
Bueno, la veritat és que és l'equip de la meva ciutat. No vaig acabar potser abans per diverses raons, però sí que era una de les opcions de futbol base. I bueno, al final vaig acabar sent a final de futbol base, el primer any amateur. La veritat que vam fer un gran any a tercera divisió amb José Solivelles i vaig tenir l'oportunitat de debutar al primer equip el primer any amb Miguel Ángel en la Copa de Confederacions. No vaig debutar en Lliga, però el segon any sí que vaig tenir presència al primer equip i amb José Solivelles i amb Romo, i la veritat és que, bueno, molt content dels anys que vaig passar allà i sempre una mica amb la llàstima de com vaig sortir d'allà, però bueno, és un club que li tinc molta estima i sempre serà així.
T'anava a dir això, precisament, perquè la teva sortida s'ha explicat ja un munt de vegades i no remourem més el tema, però sí que simplement, ara que toca enfrontar-se un altre cop al Sabadell, no sé si fa una mica de mal com va anar aquell incòmode episodi.
Bueno, sí, sempre, la veritat és que sempre ho tindré present i va ser un cop bastant dur per mi, perquè no m'ho esperava tot el que va passar, no? Però bé, són coses que passen en aquest món de l'esport. No li guardo cap rancor, òbviament, ni al club ni a ningú de dins. Va ser una cosa amb el director esportiu de llavors i ja està, no cal donar-li més voltes, com tu has dit, i ja està.
Doncs anem a parlar del present, per tant. No li donem més voltes del que toca. Com va la temporada? Any, m'imagino, a nivell individual per tu, difícil per les lesions.
Doncs sí, és un any difícil. Portava anys que no tenia gaires lesions, tenia bastanta sort, però a la pretemporada em va pillar una lesió al genoll, va ser un esguinç de genoll, vaig estar 7-8 setmanes apartat, i doncs es nota perquè els jugadors poden un ritme de competició, va començar la lliga que jo estava apartat, i em va costar. Recordo que el primer partit convocat va ser amb el Sabadell, allà a la Creu Alta, no vaig tenir l'opció de jugar, va tenir cap minut, però bueno, al final amb treball i constància doncs he pogut tenir minuts, jugar a partit de titular, fer algun gol, i al final pues, seguir treballant fins a final de temporada per tenir els màxims minuts possibles i fer-ho el millor possible pel club.
Ara tiro de memòria, i no és que en tingui gaire, però pot ser que la lesió fos a Terrassa, precisament?
Pot ser, correcte. Va ser en Copa Catalunya, en un partit contra el Terrassa, bueno, en una acció molt tonta. Jo em faig mal al genoll, com que jo no havia tingut cap lesió al genoll, em pensava que era més greu del que al final va ser. Vaig tenir sort de que no em vaig trencar creuat, no vaig tenir cap problema greu, va ser un esguin, però bueno, vaig estar més de 2 mesos fora, que és el que et dic, es nota molt.
Doncs el que té el món del futbol, Max. Ex del Terrassa et lesiones allà, ex del Sabadell reapareixes en una convocatòria encara que no jugues contra el Sabadell, i ara una volta després un altre cop aquí contra el conjunt arlequinat. Per parlar també a nivell col·lectiu, sou un bloc que ja puja de la temporada passada a tercera divisió, amb un entrenador amb experiència fins i tot al primer equip a primera, i que ja us coneix a tots, a la majoria com a mínim us coneix d'altres temporades. Això entenc que contrarresta en certa manera aquell punt d'inexperiència o de joventut que sempre té un filial.
Doncs sí, la veritat és que sí. Crec que som un filial que no tenim les típiques, potser, tòpics de filials, de que no van fort, no defensen bé, tal. La veritat és que tenim un bloc molt, molt fort, tant en defensa com en atac, molt ben treballats, es nota d'una base enrere. Hem incorporat poc, però el que hem incorporat ha sigut molt bo i molt content de l'any.
A la primera volta el partit va ser una autèntica bogeria, aquí el recordem molt, aquell 3-2. Dins del vestidor de l'Espanyol B, com el recordeu?
Doncs clar, molt més trist que vosaltres, la veritat. Va ser un partit que ja teníem bastant dominat, amb un 0-2. La segona vegada es veuen poques remuntades d'aquestes, però sí que vau fer una gran remuntada i, és un moment trist i dur per nosaltres, però ens hem aixecat.
De fet, vau fer el mateix, però al revés, al Camp del Lleida, també, que també és difícil de fer-ho en un escenari com aquell. De moment, dos precedents entre pretemporada i primera volta, dues victòries arlequinades contra l'Espanyol B, que també és curiós, no?, perquè no està sent un bon any pel Sabadell, però sembla que de moment us té ben preses les mesures.
Sí, sí, sí. Els dos partits, la veritat és que ens heu aconseguit guanyar i, bueno, esperem que aquest partit de volta no sigui així.
Com l'esperes, per això, el partit de diumenge? Com esperes que sigui?
Doncs no sé, vosaltres, bueno, veniu d'una època una mica difícil, potser, i nosaltres ara sembla que portem una bona dinàmica de resultats, però bueno, al final és un partit molt difícil, juguem s'haurà de veure.
L'última per acabar, ara que parlàvem de com va ser la teva sortida, tu que ets d'aquí de Sabadell i que sempre també has confessat l'extra d'il·lusió que sempre fa aquest tipus de partit com el de diumenge, t'hi veus algun dia tornant al Sabadell o què?
Bueno, és una pregunta que potser ara no
et sabré. Ah, no, Max, no dic per ara, no dic per d'aquí un mes, qui sap.
No, però bueno, jo sempre he dit que a mi el Sabadell li tinc molt d'estima, del club de la meva ciutat, i sí que en un futur no et dic que no pogués tornar per la meva part.
Doncs, de moment, jugador de l'Espanyol B, haurem de desitjar-te sort a partir de dilluns i no de diumenge, i entendràs perfectament el perquè. I ens veiem allà, a la ciutat esportiva de Niharque, diumenge a les 12, aquest Espanyol B Sabadell, amb un sabadellenc com a rival com és el Max Marcet. Una abraçada, Max, cuida't molt.
Una abraçada igualment, moltíssimes gràcies.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig, una miqueta més, i creuarem l'equador del programa d'avui d'aquest Hotel Suís del dimecres 20 de febrer del 2019. Per tant, a punt d'arribar a 2:15 de la tarda, anem a parlar ara de waterpolo, perquè l'Estalpul Natació Sabadell, com deia ara fa una estona un dels membres d'aquesta expedició, com és el Pau Vituri, viatjarà demà camí de Sicília, on dissabte s'enfrontarà a l'Horizonte de Catània, a l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. L'equip de David Palma espera tornar d'Itàlia amb una bona renda en el pas previ a una nova Final Four. Paula Leiton, boia de l'equip, s'estrenarà a la piscina de l'equip amb més copes d'Europa del vell continent, el que sempre suposa un extra de motivació.
Jo, per exemple, mai he estat a aquesta piscina. Sí que és veritat que tinc moltes ganes de jugar contra aquest equip perquè tampoc hi he jugat mai. Ella sí que el coneixen una mica millor. I la veritat és que ha passat molt ràpid des de que vam jugar a Košice fins ara. Ha passat volant. Jo crec que són les ganes que tenim també l'equip d'anar per aquests quarts.
La Tarasenca també ha parlat del que espera a Sicília en aquest enfrontament del cap de setmana. Leiton és conscient del potencial de les transalpines, però no amaga la seva ambició a l'hora de dir que el que seria per la boia de l'Estalpul Natació Sabadell una bona renda pel partit de tornada.
Si pot ser, guanyar i que sigui bé. Per quan vinguin elles, tenir un partit una mica més tranquil en el sentit de no anar d'anar d'un o de dos, sinó pues, de cinc o així, estaria bé.
segur, que si demà Pau Vituri, quan l'expedició surti de Can Llong camí de l'aeroport, pregunta si va bé o no guanyar de 5 a la piscina de l'Horizonte, totes acaben signant aquest marcador. Paula Leitón s'estrenarà dissabte a la piscina de l'Horizonte. Qui sap ja el que és guanyar l'equip sicilià fins i tot en una final de Copa d'Europa és la defensora de Boya, Mati Ortiz. La sabadellenca s'ha mostrat un pèl més precavuda a l'hora de pronosticar un marcador i es conforma amb guanyar per fer així un altre pas de gegant camí de la final a 4.
Normalment sempre és important, no? Però bueno, si volem arribar a la final fort, el més important és guanyar aquest partit i el de tornada. Evidentment, guanyar-lo fora de casa és un plus, perquè tot i que no et doni la classificació, és un pas bastant gran endavant i per tant hem d'anar a guanyar sí o sí.
Recordem que l'Horizonte és el club amb més títols europeus, amb un total de 8 Copes d'Europa. Això sí, no guanya la seva lliga, la sèrie italiana, des de l'any 2011, any en el qual va perdre també aquesta final a la qual fèiem referència ara a Can Llong, precisament contra el Natació Sabadell. D'aquell equip italià, només 3 jugadores continuen a la plantilla de les sicilianes, com són Arianna Garibotti, Rosaria Aiello i també Valeria Palmieri. Mati Ortiz espera igualment un Horizonte dur, tot i que també recorda la waterpolista del club que aquestes alçades, quarts de final de l'Eurolliga, ja no queden rivals assequibles.
Crec que és un equip molt fort. Evidentment, quan arribem a aquest punt, doncs tot, qualsevol equip que et pugui tocar, no? com dic sempre, és fort, perquè tots volem el mateix, tots busquem el mateix objectiu. Per tant, independentment de preferir un d'altre, al final és el que hi ha i és un partit, són dos partits els que tu jugues. I, com dius tu, doncs és un equip molt complet, és un joc italià que ja sabem tan bé com és, que és molt de... Sempre ho diem, no? Però una mica de, com diem nosaltres, lo de Gatoso. Pues és un joc així, llavors també tenen bones llançadores, tenen bones boies, tenen portera, un equip que té moltes coses bones i evidentment que nosaltres hem de fer front.
Demà a les 8 del matí, per tant, matinant, l'expedició sabadellenca sortirà de Can Llong, vol directe després des de Barcelona fins a Sicília i l'Horizonte Natació Sabadell començarà dissabte a les 6 de la tarda a Sicília i serà retransmès des d'un quart d'hora abans, des de 3 quarts de 6 de la tarda, en directe aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, soy Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell i os recomiendo escuchar cada mediodía Hotel Suites en Ràdio Sabadell.
I canviem radicalment de qüestió, ara sí, deixem el waterpolo. Tindrem temps, per exemple, divendres de connectar amb Sicília en les hores prèvies d'aquest partit d'anada dels quarts de final de l'Eurolliga Equipe Horizonte Natació Sabadell. Parlem ara d'handbol, perquè Dani Lara és el nou director tècnic de l'OAR Gràcia Sabadell. Ahir el va presentar el Club Verd i Blanc, que feia temps ja que buscava algun perfil, alguna persona per cobrir aquest lloc i que finalment ha acabat apostant per l'actual entrenador del primer equip femení. Recordem que Lara va arribar al club provinent de la selecció espanyola d'handbol platja i ara assumeix una funció que no li és nova, que ja havia exercit en la seva etapa, per exemple, a l'handbol Sant Quirze. Amb ell ha pogut conversar en les últimes hores el Sergi Parc. Aquesta és la conversa amb el nou director tècnic verd i blanc, amb Dani Lara.
Dani Lara, nou director tècnic de l'OAR Gràcia, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com et deia, suposo que és satisfet, perquè ara hauràs de compaginar la tasca d'entrenador de l'equip femení amb una responsabilitat tan important com és la de director tècnic del club.
Sí, la veritat és que molt content per aquesta nova etapa a la meva vida esportiva, perquè tenia moltes ganes de algun tipus de repte més enllà de la banqueta. Sí que és veritat que a mi sempre m'ha agradat entrenar i portar equips, però ja arriba un moment a la teva tasca, no?, que et falta una miqueta més, no?, i ser director esportiu d'un club com l'OAR, doncs és tot un repte molt, molt maco.
Ho parlàvem ara, abans de començar l'entrevista, que tu eres un home que venies darrerament de l'handbol platja, no?, de portar la selecció, i ara acabes de director tècnic de l'OAR.
Sí, la veritat és que la meva tasca com a seleccionador ha sigut molt notòria els últims anys i és potser la que més tothom ara recorda perquè és la més immediata, no? Clar, estar a la selecció espanyola dona una visibilitat enorme i la veritat han sigut 5 anys molt macos, amb campionats del món, en europeus, i he tingut també la sort de tindre èxit amb un equip enorme. I la veritat és que bé, és una etapa que ha passat i ara tothom em comentava, no?, que era entrenador de platja i que entrenador de pista, doncs tothom s'havia oblidat, no?, de que havia estat a Lleida, a Castelldefels, a Granollers. Bueno, és que he fet moltes coses a molts clubs bons, dolents, en totes les categories masculines, femenines. La veritat és que és un bagatge que t'arriba a un moment de la teva vida que dius, bueno, tot aquest bagatge com ho pots aprofitar, no? I com a un director tècnic, amb l'experiència que tinc, crec que puc aportar moltíssim a un club com aquest.
Per cert, en l'acte de presentació recordaves que a Sant Quirze havies fet aquesta tasca de director tècnic, per tant, una mica d'experiència sí que tens en aquest càrrec.
Sí, sí, home, no, i a més, bueno, tant a les franqueses com en altres clubs que has estat com a primer entrenador, tot i que la figura de director tècnic com a tal no existia, sempre he fet tasques, no sé això, de coordinació, formació, també la meva tasca com a professor formador de la Federació Catalana i de l'Escola Catalana d'Handbol, doncs et dona aquest impàs, no? I aquesta part de formació. I sí, la veritat que com a títol, no? Va ser la primera experiència, va ser 2 anys, em sembla que van ser més o menys a Sant Quirze, com a director tècnic, i sí, la veritat és que va ser també una etapa molt maca, que vaig estar al club d'aquí al costat i també, bueno, són etapes i també amb molt bon record d'aquest club també.
Fa uns dies que ja es va anunciar que tu series el nou director tècnic. Portes poc temps en el club i no sé si has tingut temps una mica ja d'organitzar l'aspecte esportiu, no? per la temporada que ve de cara al club masculí, l'equip femení i la base.
No, a veure, encara és aviat per prendre decisions importants, no? Crec que la feina del club ha sigut molt bona fins ara. El Xavi ha estat fent una direcció tècnica des de la seva àrea molt bona i trobo que ara jo tinc que entrar una miqueta de puntetes i veure realment com s'estan fent les coses i què és el millorable i què és el que es pot acabar de donar un salt qualitatiu, perquè penso que la salut del club és prou bona com per arribar i començar a fer canvis, no? Això per una banda, no? I dos, sí que és veritat que hem començat a lo primer, el que més era important per tema de dates, no? Amb el primer equip, ja he estat parlant amb el Gerard i amb el Cesc, doncs una miqueta de com està funcionant l'equip, quines són les mancances, com s'està veient. També potser, no? Bueno, hem insinuat una miqueta de cara a l'any vinent quins serien els objectius i com fer-ho, però han sigut converses molt, molt planes, molt per jo acabar d'aterrar i de situar-me. Penso que encara necessito una miqueta més de temps per conèixer bé el club. És un club que és molt maco, que té un feeling dintre dels equips i també els equips de l'staff. És molt, molt bo i la meva tasca ara mateix és integrar-me, no pas fer canvis perquè tot està funcionant molt bé.
Dius que ja has tingut els primers contactes amb els tècnics del masculí. En el cas del femení no ha succeït perquè hauries de parlar amb tu mateix, no? Així que aquí ho tens més fàcil. No sé si sí que ja li has donat una mica de voltes amb el tema de l'equip femení. Se salvi o no se salvi?
Sí, home, a veure, jo penso que és veritat que ara mateix estem en un punt d'inflexió. El partit d'aquest cada setmana, que és molt important...
Ara en parlarem, d'aquest partit.
És molt important perquè ha de ser un punt d'inflexió. Ja no només per si es salva o no salva la categoria, que és un aspecte molt clau, sinó també com a equip. L'equip ha de resoldre aquesta situació i ha de donar un punt més per l'entitat, no? Perquè l'entitat hi creu en l'equip, hi creu en la categoria, i és el que comentava també, no? De que la categoria també ens fa... assentar-nos dintre de lo que és a Catalunya i a l'handbol català com un equip de referència. Si perdem aquesta categoria, doncs tot serà una miqueta més difícil, perquè és veritat que intentar estar a una categoria que no et pertoca, doncs el que fas és patir i fer patir el club econòmicament, a nivell de medis, a nivell d'afició i a nivell de tot, no? I jo penso que el club es mereix un equip a on cal, no? Com estan ara mateix visquent un moment tan dolça com estan els nois, no? Doncs hem d'aspirar el mateix, les noies han d'estar en una situació que faci gaudir de l'handbol aquí a Sabadell.
I a veure si aquest dissabte gaudim de la victòria de les noies, i ara ja et pregunto no com a director tècnic, sinó com a entrenador de l'OAR femení. Recordem, ara mateix és penúltim de la divisió plata, però aquest dissabte hi ha una final contra l'Agustinos Alicantes, que ve aquí al pavelló, que és l'equip que marca la salvació. Esteu a 2 punts. És una final.
Sí, totalment. A veure, jo quan vaig arribar aquí a Sabadell, el segon partit o el tercer partit, em sembla que era contra Lleida, també era una final, perquè era l'últim i s'havia de guanyar sí o sí, no? Trobo que les noies ho tenen molt clar. I és una llàstima, no? Perquè és molt dur estar en una categoria en 20 i pico jornades i que tu t'ho juguis tot en 2 jornades, no? Però aquesta és la realitat en la que estem. Estem, hi ha 3 equips, hi ha 2 places per baixar. Està Lleida, que el tenim, per sort, a sota. I ara està Agustinos, que està a 2, i que si els hi agafen a l'Averàs, que ha de ser +2, doncs el passem, i passem a estar salvades. És així de simple, no? També és veritat que encara falten partits, que jo crec que l'Agustinos algun partit acabarà sumant, però jo també trobo que si nosaltres traiem aquest partit, nosaltres també acabarem sumant més d'un partit més i ens acabarem salvant amb condicions. Ara sí, aquest partit és molt complicat perquè les emocions són molt grans. Portem una ratxa molt dolenta, l'equip està ressentit perquè perdre, i també aquesta derrota a Mataró ens va fer molt de mal perquè realment es va agafar a contrapeu. No ho esperaven, la veritat és que les expectatives contra Mataró eren altres i la veritat és que ens van trobar un equip que ens va doncs escombrar de la pista, no? Vam aguantar 10-15 minuts i després vam desaparèixer i les sensacions van ser molt dolentes a Mataró com per ara arribar a un partit tan transcendental com el d'Agustinos. Però bueno, jo trobo que la reacció de l'equip hi serà.
37-20, recordem, veu perdre la darrera jornada allà al Maresme. Aquest partit suposo que ha de servir també perquè la gent vingui a animar-vos, perquè com deies és una final. És veritat que queda la jornada contra la Lleidatana, que recordaves que és el cué del grup. Això serà la penúltima jornada, ja hi pensarem en això, no? Primer heu de guanyar aquest partit, i Dani, en cas de que no s'aconseguís la victòria, no sé si tu ja tens calculat una mica el calendari, si es podrien treure punts d'alguna altra banda i acabar salvant-se.
A veure, és complicat, perquè sí que és veritat que ara és un enfrontament directe i aquí restes a l'equip contrari, no? I aquí ja ha de ser la clau, ja, i ens hem de posar en aquesta hipòtesi perquè és la que ens donarà realment opcions reals. Després, òbviament, hi queden jornades com una visita aquí a Casa de la Roca, una visita de Lleida, doncs que són partits que nosaltres hem disputat, va ser un empat, van guanyar a Lleida, doncs home, són equips que nosaltres ens hem d'agafar amb molta força també, però trobo que seria l'ideal agafar-los amb aquesta situació d'haver guanyat a l'Agustinos. Per això et deia que jo penso que si aquest partit ens fa una miqueta de catapulta, no?, cap endavant, tant a la Roca, al partit de la Roca, com al partit de Lleida a casa, doncs jugant a casa i amb el suport de la gent, nosaltres hem de donar la resposta. I la primera resposta que hem de dir doncs és aquest dissabte. Si nosaltres fem un bon resultat i la gent es contagia, segur que vindran a veure els següents partits. Estic totalment convençut.
Doncs animem a la gent que vingui aquí al pavelló el dissabte, evidentment, per aquesta finalíssima. I a tu, Dani, et desitgem sort pel partit, per la nova tasca de director tècnic, i evidentment nosaltres, la ràdio, l'equip d'esports, no fallarem per el partit de dissabte contra l'Agustinos. Dani, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i per el seguiment.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Un repte que el que té per endavant el Dani Lara, el nou director tècnic de l'OAR Gràcia Sabadell, d'entrada amb aquestes opcions de permanència a plata que comentava amb el Sergi Parc, aquestes opcions que passen bàsicament i sobretot essencialment pel partit d'aquesta setmana contra l'Agustinos d'Alacant. No deixem encara l'embol, canviem això sí de categoria, anem a la Lliga Catalana Masculina, on el Creu Alta Sabadell Embol amplia la seva mala ratxa. Ja són 6 les derrotes que acumulen els arlequinats en els últims 7 enfrontaments, l'última per només un gol, per 30-29 per la mínima contra l'Embol Cooperativa Sant Boi, en un partit en el qual van tenir opcions, tot i que gairebé en tot moment van haver d'anar a remolc. Els de Sergi i Cifré són 8ens ara mateix, amb 18 punts, mentre el segon classificat ja queda a 12 punts de distància, ja suma 12 punts més que no pas al Sabadell. El tècnic explica així la mala dinàmica d'aquestes últimes 7 jornades.
Sí, és veritat que portem, la primera volta va ser molt bona, vull dir, hem acabat tercers, i ara la segona volta sí que ens està costant molt i portem una dinàmica una miqueta justeta, sí que hem guanyat només un dels últims 5 partits i això ho atribuiria, jo crec que com a l'últim partit, un mal encaix de llançaments. Vull dir, sí que comencem fallant molts llançaments i això a vegades ens treu del partit i llavors ja no juguem col·lectivament, ja ens costa jugar com tenim pautat i sorgeixen les individualitats que quan surten, doncs perfecte, però si no surten acaben d'anar malament.
Amb aquesta nova derrota contra un rival directe com és la Cooperativa, el Creu Alta Sabadell es queda absolutament en terra de ningú. Cifré reconeix que costarà trobar motivacions en una situació classificatòria com aquesta.
Arriba un punt punt on, hosti, mires cap a dalt i opcions d'estar dalt ja són difícils, vull dir que és impossible, i per baix mires i també és difícil, que no impossible, que t'agafin i seguim baixar moltes més posicions. Llavors sí que estem en un punt que costa i cal trobar nous objectius que ens donguin aquest punt per tornar a guanyar partits.
Dissabte a les 5 els arlequinats rebran un Cardedeu, que és l'equip que tenen just per sota amb 3 punts menys i del qual Cifré ha destacat sobretot la seva rapidesa a la contra i també el seu xut exterior. Clavats 3 quarts de 3, una aturada per la publicitat, a la tornada hem de parlar encara del mercantil, del Sabadell femení, de falcons de tenis taula o un bon bloc dedicat al món del futbol sala masculí i també femení.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició... Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recuperem el món del futbol per uns minuts, concretament a la Lliga Nacional Juvenil. El Mercantil tanca aquest dissabte un tram de competició contra rivals directes a la zona mitjana de la classificació. Després de complicar-se una miqueta la vida contra el Nàstic de Tarragona B, ara visiten un Llagostera que és 2 llocs per sobre la classificació, tot i que això sí, els empordanesos han obert ja una escletxa. L'equip gracien, que és 9è, amb 27 punts a la zona mitjana d'aquesta taula, però per punts no massa lluny del perill, mentre el Llagostera és 7è, però amb 7 punts més que no pas al Mercantil. Carles Segura, el porter dels sabadellencs, explica que els dos equips comparteixen encara objectius.
Ells també volen, com nosaltres, solventar la permanència l'abans possible i jo crec que sortiran amb tot. Sí que tenen una mica més de marge que nosaltres, però nosaltres hem de sortir com si ens anés la vida.
El Mercantil està fent front les últimes setmanes a una sèrie de baixes, especialment en defensa, que l'està condicionant. Ara Segura espera guanyar el Municipal de Llagostera aquesta setmana, veient el calendari, sobretot, que tindran en el futur. Dins del vestidor del Mercantil tenen clar que no poden despistar-se, tot i saber que tampoc estan en una situació crítica.
Veníem de la mala ratxa del principi, amb 2 punts, sent el cuber de la classificació, i podem veure que sí que ara estem una mica fotuts després d'aquesta derrota, però jo crec que tots o quasi tots de l'equip fa una volta firmàvem estar on estem ara, però ara sí que és veritat que hem d'anar ja amb la intenció de sumar els 3 punts, perquè després ve l'Espanyol i serà més complicat.
Dissabte a les 12 arrencarà el Municipal de Llagostera aquest duel de la Lliga Nacional Juvenil entre la Unió Esportiva Llagostera i el Club Esportiu Mercantil. I el Sabadell femení té l'oportunitat d'escalar un lloc i acabar la jornada 9è si supera diumenge l'equip que té just per sobre la classificació, el filial de l'AM Lleidatà. L'equip arlequinat ve amb la moral alta després d'allunyar-se del perill en guanyar el camp del penúltim del puntenc per 2-3. Àngel Codina, l'entrenador d'aquest centre d'esports femení, s'ha felicitat un cop més perquè cada cop que tenen una final contra rivals de la zona baixa responen a la perfecció, el que ha permès al seu equip respirar aquesta setmana tranquil.
Les matemàtiques no enganyen, i al final encara no és matemàtic, però sí que és veritat que ara tenim un molt bon coixí que molt se'ns hauria de torçar la cosa per patir com la temporada passada. Sí que és veritat que ara juguem contra rivals que seran molt potents, entrem en una fase de la temporada on tots els equips jugaran alguna cosa, però bueno, veiem com va aquest tram final.
La victòria a l'estret camp del Puntenc en l'última jornada trencava una ratxa de dues derrotes seguides i sobretot deixa ara el sènior femení Arlequinat desè amb 24 punts dins d'aquesta zona plàcida de la classificació de preferent, tot abans de rebre una MB, el rendiment del qual varia en funció de les necessitats del seu primer equip a la Lliga Nacional, que sovint es reforça també amb alguna jugadora d'aquest filial. La joventut, per tant, és la principal arma de les lleidatanes, segons Cudi.
També és un equip que juga molt bé a futbol, és un filial amb gent molt jove, òbviament, i a més té gent amb molta qualitat. Tenen la Ona, que ja ha estat internacional per l'Espanya sub-17, i és un rival que marcarà molt la diferència.
Si dèiem que el partit del Mercantil serà dissabte al migdia, l'endemà diumenge a les 12, en paral·lel a l'Espanyol B Sabadell, es disputarà a Olímpia aquest partit entre el Sabadell femení i el filial de l'AEM Lleidatà.
Hola, soc Pau Estero, jugador del Centre Esports Sabadell i escolto el Tel Suís a Ràdio Sabadell.
Donem també un cop d'ull al futbol sala sabadellenc. Torna a la competició a la segona divisió B d'aquest esport després d'un cap de setmana de descans, i ho fa amb una jornada on els dos representants sabadellencs de la categoria de bronze del futbol sala estatal es poden fer un cop de mà mútuament. Ho expliquem. L'Escola Pia és quarta, a 3 punts de l'Aliança Mataró, el tercer classificat i últim equip que aniria a la pròxima edició de la Copa del Rei. Doncs bé, els maresmencs han de visitar aquest dissabte a 2:15 del vespre Cal Balsac per enfrontar-se al Club Natació Sabadell. Els de Diego Blanco són setens amb 25 punts, lluny del tren capdavanter, però la primera volta ja van sorprendre el Mataró guanyant-lo per 1-6, amb golejada inclosa a la seva pista. Ho recorda així el capità Àlex Borrego, que també assegura que l'estil del rival s'adapta a les característiques dels nedadors.
Allà ja vam guanyar, al camp de Mataró, que és una pista molt, molt complicada, un equip que vol jugar a la pilota, i això ens agrada, que vinguin a buscar-nos, que deixin espai a dalt, i bueno, serà un partit maco de vindre a veure.
Tot i la dura derrota contra el Manres en l'última jornada per 1-9, el Natació Sabadell ha millorat les seves sensacions en les darreres jornades, guanyant 3 dels últims 6 partits i empatant-ne 2 més. Ara el principal deure pendent del conjunt nedador és millorar l'encert de cara a porteria. A principis de temporada, els homes de Diego Blanco eren una autèntica piconadora en atac, però en el que portem de 2019 només han marcat 5 gols en 3 partits.
És un equip molt complicat, tots corren cap amunt, cap avall, i són molt bons. Realment la classificació no estan allà perquè sigui sort, i són molt bons, i bueno, la porteria. Esperem encertar aquest cop i ficar gols, que és l'important.
Àlex Borrego, per tant, el capità del club, repassant els perills d'aquesta aliança a Mataró, Natació Sabadell, que, com dèiem, comanda el tren de la zona mitjana de la classificació de segona B. Per darrere hi ha la Unió de Santa Coloma, amb només un punt menys, i a dos, un grup de fins a 5 equips. Per tant, en el pitjor dels escenaris, el club podria acabar la jornada 13è classificat. Un dels perseguidors dels de Diego Blanco és el Salou, que diumenge a les 12 del migdia rep precisament l'altre equip de la ciutat. Per això dèiem allò d'intentar donar un cop de mà l'un a l'altre. L'Escola Pia visitarà els tarragonins. Abans de l'aturada, els de Borja Burgos van trencar una ratxa de gairebé 3 mesos sense guanyar a domicili, imposant-se ni més ni menys que a la pista del segon classificat, el Manresa, per 2-6. Per aquest motiu, el jugador escolapi Santi Sardà tem que aquest descans hagi trencat el ritme competitiu de l'equip.
Potser és positiu tenir 2 setmanes per plantejar el partit, però també crec que anem amb una dinàmica positiva, i potser trencar amb aquest ritme de competició potser no ens és molt favorable, no? Però bueno, està calendaritzat així.
Al carrer Garcilaso no se n'amaguen que l'objectiu de la temporada és acabar entre els 3 primers per poder disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. La primera volta va ser un pèl irregular, guanyant-ho pràcticament tot a casa, menys el duel contra el desaparegut i surt de Terrassa, i sumant 2 únics triomfs a domicili. Sardà té clar que, si estan al seu millor nivell, haurien de sumar els 3 punts a Salou.
Crec que hem d'estar a l'altura, i si estem bé, m'estic segur que haurem els 3 punts. Però qualsevol rival en aquesta categoria pot guanyar, i més si no estàs en el punt competitiu que requereix la divisió.
Tot això a la segona divisió B, una categoria per sota, tercera divisió. El grup Zarraona Estudi Barcelona afronta una nova jornada després de guanyar l'Estel Vallseca i d'aquesta forma refer-se de la dura eliminació de la Copa Catalunya a mans del que és el coent del seu grup, el Montcada. Ara els zarraonistes reben al pavelló del Nord dissabte a 6:45 de la tarda el Jesús Maria, segon classificat i que no perd des de l'1 de desembre. Tot i tenir l'opció de situar-se a 4 punts a la taula, el tècnic Isma Quirós prefereix enfocar el partit per un altre passant?
És un extra de motivació, però ho miraré de diferent manera, no? En el sentit de que si perdem i guanyen els que han perdut aquesta setmana, tornem a ser 700 o 800. Saps què vull dir? O sigui que al final estem quarts, però el de baix li portem un punt, a l'altre també, a l'altre li portem dos. O sigui que en un partit entre els 8 primer, bueno, entre el 8è i el i no ben bé el segon, però sí el tercer, estem a 4 o 5 punts.
Rematem la informació relacionada amb el futbol sala, amb futbol sala femení, sobretot amb la Liga Foro 16 Feminismo, és a dir, la primera divisió de futbol sala femení estatal, on també reprèn l'acció després d'una setmana de descans. Després de 17 jornades, el Femisport Amics del Pou Nou Escorial segueix buscant encara el seu primer triomf de la temporada. Per tant, un any que està sent un calvari, les quatriberrades tindran una nova oportunitat a la pista del Majadahonda madrileny, un rival de la zona baixa de la classificació. El tècnic del conjunt afincat a Sabadell, Fernando Castejón, va una mica més enllà i explica que aquest partit marcarà l'inici d'un tram de calendari propici per poder estrenar-se d'una vegada per totes a l'elit, a la màxima categoría.
Un equipo que está dentro de nuestras posibilidades, que es lo que hemos estado hablando otra semana atrás, que estábamos haciendo un cambio de estructura táctica y que nos están dando buenas sensaciones, y para empezar ahora en realidad empieza nuestra liga con el Majadahonda, luego no, porque luego viene el Cuchi, pero bueno, luego tenemos 6 o 7 partidos con las 6 o 7 rivales que están en la parte baja de la clasificación, y ahí es donde tendremos que intentar todo.
Arriba, per tant, l'hora de la veritat pel Femisport Nou Escorial. Aquest duel entre el Majadahonda i les Quatriberrades arrencarà dissabte a les 8 del vespre a terres madrilenyes.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
El programa d'avui l'acabem amb una pala de tenis taula a les mans. La competició torna dissabte a la primera nacional d'aquest esport de tenis taula després del Campionat d'Espanya de l'estatal disputat a Valladolid, amb bon rendiment tant pels palistes del Club Natació Sabadell com també per Club Falcons. Ens quedem d'entrada amb Falcons i tornant una miqueta al que és la rutina habitual a la competició domèstica a la Lliga, perquè els falconistes rebran a les 6 de la tarda dissabte l'Olot a Cal Balsac en un duel clau per mantenir vives les opcions de fer les fases d'ascens. L'equip de la Masia de Sant Oleguer, cinquè, mentre els garrotxins són segons, tot i que l'entrenador falconista Joan Nogueres preveu un Olot que es deixaran en els darrers partits. Així ho explica.
Hem de tenir en compte que Olot no lluitarà, entre cometes, per la fase perquè té equip a divisió d'honor. Per tant, el més probable és que d'aquí a final de temporada no posi un equip, el seu millor equip, per dir-ho d'una manera, que potser seria amb l'Òscar Gallego, un molt bon jugador, probablement d'aquí a final de temporada i no jugui més.
El palista de Falcons, Miquel Muñoz, serà baixa un parell de setmanes, com a mínim, sent el principal contratemps dels sabadellencs en aquest duel de dissabte a les 6 al seu local a Cal Balsac contra l'Olot. Recordem que un grau per sobre, la divisió d'honor masculina encara no torna aquest cap de setmana, per tant, no jugarà encara al Club Natació Sabadell. Per demà ja convocada vaga i, per tant, Ràdio Sabadell farà serveis mínims informant puntualment del que succeeixi amb aquesta aturada. Per tant, l'Hotel Suís no tornarà demà, sinó divendres a les 2 de la tarda amb la prèvia de l'Espanyol B Sabadell, amb Quico Ramírez, amb David Gallego en directe aquí a Ràdio Sabadell, l'entrenador de l'Espanyol B, com dèiem abans, han passat també a la primera plantilla dels Pericos, i amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. I atenció, que també marxarem fins a Sicília amb el Pau Vituri per acostar-nos l'última hora de l'Estalpul Natació Sabadell a poques hores de l'anada de l'eliminatòria de quarts de l'Eurolliga entre l'Horizonte Catània i el conjunt de David Palma.
Hotel Suís.
Fins aquí, per tant, l'Hotel Suís d'avui, dimecres 20 de febrer del 2019. Us deixem en bones mans a les del Jordi Cos i l'espia de Mahler. Per continuar informat, radiosabadell.fm, @radiosabadell, a través de Twitter. Ens podeu trobar també a Instagram o a Facebook. Una abraçada enorme des del control de so del nostre tècnic de so, del Toni González. Que vagi bé, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. We'll be right back.